Informatiu Matí, amb José Luis Galindo.
El risc d'incendi és aquest estiu a les Balears superior respecte d'altres anys. De fet, avui diumenge és especialment delicada la situació. Pràcticament tots els municipis es troben en avís vermell i si bé no hi ha cap foc actiu, els bombers demanen no baixar la guàrdia i extremar les precaucions, ja que el terreny es troba totalment sec i es dona la particularitat que les abundants pluges de la primavera han fet que allà on no s'ha fet neteja l'herba sigui ara molt abundant i alta, és a dir, el combustible ideal per al foc. Aquesta és la situació a les Illes, però el focus informatiu continua posat al Marí, a l'incendi de Los Gallardos, que ha causat la mort de 12 persones. La bona notícia, a hores d'ara, és que en algunes zones la situació ja està controlada i, de fet, alguns veïnats ja han pogut tornar a casa seva. Titulars. Només aquesta setmana han arribat més de 500 persones migrants a les Balears en embarcacions irregulars. Álvaro Alonso, bon dia.
Bon dia. Aquesta xifra supera ja el nombre d'arribades durant tot el mes de juliol de l'any passat. Les tres darreres embarcacions van arribar ahir a Formentera.
Els hotelers de les Pitius reconeixen que les xifres d'ocupació d'aquesta temporada estan superant les expectatives.
El sector apunta que les Illes s'han posicionat com una destinació segura dins el context bèl·lic internacional. El xàrter nàutic també constata el bon inici de la temporada, malgrat es mostren preocupats pels canvis normatius.
Continua la retirada extraordinària de fems a Llucmajor després de setmanes d'acumulació de residus.
Els residents asseguren que la neteja encara és insuficient i que la situació es repeteix cada estiu.
I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca continua rastrejant el mercat de possibles incorporacions mentre van arribant més efectius a l'Ella. El darrer d'ells, Arnau Puigmal, que arriba lliure després de no renovar el seu compromís amb l'Almeria. I pel que fa a la Copa del Món, Jude Bellingham, amb dos gols, va classificar Anglaterra per semifinals i Argentina serà el seu rival després de superar el rus final del partit davant Suïssa per 3-1. L'altra semifinal la jugaran el pròxim dimarts França i Espanya.
La calor no dona treva i avui es repetiran, si més no, les temperatures properes als 40 graus. A més, com han dit, el risc per incendi forestal augmenta amb nivell extrem a gairebé tota la comunitat per avui. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia. Continua la calor, però ho fa amb alguns matisos. De fet, avui s'espera una major presència de núvols alts arreu de l'arxipèlag, juntament amb la presència de la pols en suspensió i un vent que bufarà de llevant, ho farà de fluja moderat, i això provocarà una redistribució de les temperatures màximes. Més concretament, les Pitius es quedaran sense avisos, amb valors al voltant o per davall dels 35 graus. En canvi, els avisos grocs s'activaran a Menorca per màximes que poden arribar als 37 graus, i es mantindran a Mallorca, on els termòmetres es mouran entre els 36 i, novament, els 39 graus. Aquest vent farà que la temperatura més elevada es desplaci cap al ponent de cada una de les illes. En conjunt, amb una situació marítima una mica de més moguda, amb un predomini dels redols de maror. En definitiva, una petita treva abans de la recuperació de les temperatures que s'espera de cara a la propera setmana.
Gràcies, Margalida. Són les 8:03. Ivan López, al control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3.
L'alerta per foc a les Balears va en augment i avui pràcticament tots els municipis estan en avís vermell, és a dir, en risc extrem d'incendi. Només 4 municipis estan hores d'ara en avís groc. Són tot 4 a les Pitiuses. Davant aquest panorama, els bombers de l'Ivanat estan a la guait i no aturen de fer feina, tot i no haver-hi incendis actius. Una de les tasques que fan és el manteniment dels dipòsits d'aigua i dels safareigs, que són molt necessaris perquè l'helicòpter pugui ajudar de manera efectiva a extingir els focs.
Arreu de les Balears hi ha d'haver 170 dipòsits d'aigua i han d'estar a punt en cas d'una emergència. Els bombers de l'Ivanat els controlen, els vigilen i s'asseguren que estiguin plens. La distància entre ells és també important. Tomeu Llebrés és gerent de l'Ivanat.
Es projecta allà on va cada un d'aquests depòsits, pues més o menys s'han mancat de 2,5-3 quilòmetres de distància, I bueno, normalment nosaltres el que feim són depòsits que van entre el de xapa de 50 tonelades fins a 300 tonelades, que són els de xapa grossos, i també en tenim restauració de lo que són safrejos i també basses de càrrega d'aigua per terra.
A més del manteniment, els bombers entrenen com si hi hagués un foc, en aquest cas amb l'helicòpter el Concer 1.
De tal manera que el temps de descarga d'aquesta aigua de l'helicòpter en Sobambi cap a l'incendi no mos superi els 2 minuts. Aquesta aigua és primordial, ja que el que fa és fer l'extinció que després en mitjans terrestres la fan des d'enterra.
Aquest estiu els bombers demanen especial precaució, tot i que alguns incendis són inevitables, com els causats per espurnes dels cablejats elèctrics.
En aquest context, els experts recorden la importància de dur tasques de manteniment forestal durant tot l'any. És el més útil per evitar o minimitzar els efectes dels incendis. Jonathan Troncho, tècnic d'incendis de la Fundació Pau Costa, apunta que la responsabilitat ha de ser compartida entre els polítics i els ciutadans.
Això no es fa només durant l'estiu, com també hem sentit moltes vegades, ni durant l'emergència, sinó que es fa durant tot l'any, fent gestió forestal, mantenint lliure vegetació al voltant de les cases, creant franges perimetrals, però també fomentant pastures i camps agrícoles, per exemple, no? Creant este paisatge mosaic.
Jonathan Troncho recorda que incendis sempre n'hi ha hagut i seguirà havent-hi. El que cal, insisteix, és adaptar-se de manera transversal, com per exemple fomentant un model econòmic més sostenible.
Perquè hi ha dues formes, bàsicament, de gestionar el territori. Només en diner públic, que això és, hi ha vegades que s'ha intentat fer, però no acaba funcionant del tot, i dos, fomentant un model d'economia rural viva i sostenible. És a dir, fomentant o canviant la forma en la com ho relacionem amb el paisatge, entenent l'entorn en vivim, entenent que si tenim pastors, no només estan fent la tasca dels bombers durant l'extinció, estan durant tot l'any en el seu ramat al bosc, reduint aquesta càrrega de combustible que aporta intensitat als incendis.
El canvi climàtic és un altre factor de risc. La realitat és que la natura no és capaç d'adaptar-se al ritme que avança l'escalfament global. Això, juntament amb els episodis de sequera, fa que el risc d'incendi s'incrementi considerablement.
Els experts apunten que en cas de trobar-nos amb un incendi forestal, el primer que s'ha de fer és posar-se a un lloc segur i telefonar als serveis d'emergència. Després, si la situació ho permet i no suposa un risc elevat, socorre qui ho pugui necessitar.
I pel que fa a l'extinció de l'incendi de Los Gallardos, Almeria avança favorablement després d'un dissabte en què les condicions climàtiques han afavorit les tasques dels equips d'emergència.
De fet, hi ha zones en les quals la situació ja està controlada i per això el Comandament Avançat d'Operacions va anunciar ahir vespre que autoritzava els veïnats de diverses localitats tornar a casa seva. Això ho explicava Antonio Sanz, conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia, en declaracions a Canal Sur.
El gran ataque realizado durante el día de hoy en el incendio nos ha permitido que acabamos de autorizar desde el Comité de Operaciones del incendio ya el regreso seguro de más de 600 personas evacuadas. Creo que es la mejor noticia que esperábamos, empezar ya a devolver a sus casas y empezar a recuperar normalidad. Y los núcleos que pueden regresar son los Castaños, Almocaizar, Alfaix y el camping de Los Gallardos. Y además vamos a levantar el confinamiento de Lubrín. Estas son las decisiones.
Més enllà d'això, pel que fa al balanç de víctimes, es manté en una dotzena de víctimes mortals, mentre que hi ha 23 ciutadans sense localitzar, tot i que les denúncies de desapareguts oficials són 7. La Guàrdia Civil manté activa la recerca de possibles víctimes de l'incendi forestal que crema, recordem, des de dijous.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, es reunirà avui, migdia, amb efectius de la Unitat Militar d'Emergències que treballen a la zona de l'incendi. També el president del Govern Central, Pedro Sánchez, ha anunciat que visitarà dilluns Almeria.
Deixem de banda ara els incendis, però seguim en clau de successos. Amb la darrera víctima mortal d'ahir dissabte, ja són 12 les persones que han mort a les Balears en espais aquàtics, segons el recompte de la Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme. En aquest darrer cas, es tracta d'un home d'uns 60 anys. Va morir a la piscina d'un hotel a Cala Tarida, al municipi eivissenc de Sant Josep de Sa Talaia, després de tirar-se per un tobogan.
Encara es desconeixen les causes per les quals es va ofegar. Va ser tret de l'aigua i li van practicar les tasques de reanimació usant un desfibrilador fins a l'arribada dels sanitaris, que varen continuar amb els intents per estabilitzar l'home. Finalment, però, no va ser possible i va morir. És la segona víctima mortal aquest juliol, després que un altre home va perdre la vida a la platja d'Estrenca el passat cap de setmana.
Ha mort a l'hospital l'obrer que va caure dimarts passat mentre arreglava la teulada del poliesportiu de Valldemossa.
La víctima es va precipitar des d'una alçada de 4 metres per un forat que es va obrir al sostre i es trobava. A l'Hospital de Son Espases en estat crític.
I aquest cap de setmana també han conegut una doble agressió contra el personal sanitari d'Eivissa que ha acabat amb un detingut. Va passar divendres a la nit en el centre de salut de Sant Antoni quan un pacient va propinar una puntada de peu a una metgessa i va escopir a una infermera a més d'agredir el personal del 061 que es va desplaçar fins allà en rebre l'avís.
L'actuació del personal de seguretat del centre sanitari va ser fonamental per reduir l'autor dels fets fins a l'arribada de la policia. La doctora agredida ha confirmat que presentarà denúncia, segons informa l'àrea de salut de les Pitiuses, que ha activat el protocol de resposta davant agressions per oferir tot el suport jurídic i psicològic necessari a les víctimes.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Vuit i deu minuts. Només aquesta setmana han arribat més de 500 persones migrants a les Balears en embarcacions irregulars. Aquesta xifra supera ja el nombre d'arribades durant tot el mes de juliol de l'any passat, quan només ens trobam a dia 12.
Les darreres embarcacions, 3, van arribar ahir a Formentera. Ho feren amb 43 persones a bord d'origen magrebí. Concretament, una va ser localitzada 4 milles al sud de l'illa, amb 18 migrants, la segona a la zona d'Alfà de la Mola, amb 20 persones, i la tercera, amb 5 ocupants, a 44 milles al sud-est de Formentera.
En un context de continus fluxes, l'Assemblea Antiracista de Mallorca ha celebrat una concentració per denunciar el Pacte Europeu de Migració i Asil aprovat per la Unió Europea el passat mes de juny.
El consideren una vulneració de drets humans, ja que, entre altres coses, obstaculitza el dret de les persones a migrar, el que consideren forma part de la història de la humanitat i, a més, possibilita la detenció fins a 2 anys en països externs a la Unió Europea, entre altres mesures. Sarinova Callaüí es portaveu de l'Assemblea.
A partir de ahora, prácticamente, se blinda, ¿no? Se hace una fortaleza de lo que es Europa, ¿no? Vendría a ser más o menos lo que ha hecho Donald Trump en Estados Unidos, más o menos, creo que le han copiado a él toda esta, o ha sido el iniciador, ¿no?, de estas medidas para Europa, ¿no? Y es esto, ¿no? Lo que condenamos, por ejemplo, es esas medidas, por ejemplo, de más vigilancia y señalamiento racial, detenciones y expulsiones sin garantías suficientes, ¿no?
Més coses. La temporada d'estiu a Eivissa i Formentera va millor del que s'esperava. Els hotelers reconeixen que s'han superat les expectatives. La guerra amb l'Iran ha convertit les illes en un destí segur, compensant així els que han marxat al Mundial de Futbol. I Bonaranyo.
S'ha notat un creixement del turisme nord-americà i una baixada de l'alemany. Alicia Reina és la presidenta a Balears de l'Associació Espanyola de Directors d'Hotel.
L'alemany és més sensible, està sent molt sensible al preu, i luego l'americano, Europa és un destino que cada vez le atrae más y más habiendo ciertos conflictos bélicos.
El britànic, però, continua sent el principal mercat. Santiago García és el gerent de la Federació Hotelera de les Pitiuses.
Els mercats principals per la majoria d'establiments són britànic, italià i espanyol.
Augmenten les reserves de darrera hora a causa de les polítiques de preus dels mateixos hotels que els baixen per acabar d'omplir.
La tendència de les minutes està augmentant. Les habitacions que no s'han podido vender, pues bueno, esperen hasta el último momento para ver si bajan los precios. Las propias aplicaciones de inteligencia artificial les avisan de cuándo esa reserva ha bajado de precio y entonces cancelan la flexible y vuelven a reservar en esa tarifa más barata.
Quant als treballadors, la rotació ha augmentat en gairebé un 25%.
Nos has cogido con notación falta y cuando llega un poquito más de carga de trabajo, pues estamos teniendo un índice de rotación en torno a un 20-25%.
Asseguren que la tendència ha canviat.
Han canviat els costums dels treballadors, també. Anys endarrere, un treballador estava tota la vida treballant en el mateix hotel. Això ara cada vegada passa menys.
Quant a les estades, el turisme familiar passa més dies a l'illa en contrast amb el turisme de festa, que fa escapades més curtes.
A la mà, el sector nàutic també parla d'un bon inici de temporada. A Formentera esperen estar aviat al 100%. Això sí, els preocupen els costos dels amarraments, l'impacte que tindrà la prohibició de llogar embarcacions sense el títol i la competència deslleial. Elena Trinidad.
Al Port de la Sabina operen una 6ena d'empreses de lloguer que esperen que amb la nova concessió es rebaixin els preus del amarraments, ho explica Aurelio López, propietari d'una d'elles.
I bueno, això ens permetrà no només sobreviure, sinó donar un millor servei també, perquè al baixar els costos d'amarrament, pues, podrem tenir més treballadors o més temps per atendre els clients.
El servei és molt preuat entre els visitants.
Vamos a poder bañar.
Y lo hemos hecho varias veces y es muy chulo, la verdad. Yo lo recomiendo bastante.
Des del sector miren amb preocupació el canvi normatiu pel qual la pròxima temporada ja no podran jugar embarcacions sense títol. Paco Castelló és el responsable d'altra empresa de Charter Nàutic.
Haurem d'intentar reinventar una miqueta i mos afectarà. De fet, totes aquest tipus d'embarcacions que tinguem ara mateix els haurem de malvendre.
Asseguren que s'ha incrementat la demanda d'embarcacions de més eslora.
La veritat que a cada any veiem com tenim més flotes que venen de la península o d'Eivissa, fundegen a les illetes o fan embarcaments així ràpids al port de la Sabina, i això sí que és algo que ens està afectant una mica de competència, una mica desleial.
Tot i això, si el temps s'acompanya, esperen tancar una bona temporada.
De fet, de cada vegada hi ha més embarcacions matriculades a les illes. En total, des que va començar l'any, s'han matriculat 483 noves unitats i això representa un increment del 20,4%.
Són dades de l'Associació d'Empreses Nàutiques de les Balears, que també destaca que l'arxipèlag encapçala el mercat nacional d'embarcacions destinades al lloguer o al xàrter. Aquestes concentren una de cada quatre matriculacions que hi ha a tot l'estat.
Ho hem escoltat. Els hotelets celebren les bones dades d'ocupació i les previsions econòmiques de les Illes Balears milloren en gran part pel sector turístic i també de la construcció. Ara bé, el model turístic de l'arxipèlag presenta una particularitat respecte d'altres destinacions. Més enllà del debat sobre les places hoteleres i els lloguers turístics, el nostre model es caracteritza per l'absència gairebé absoluta d'establiments de càmping, amb molta presència a altres indrets de la península. Tan sols destaquen un parell d'exemples a Menorca, i és que aquesta modalitat d'allotjament ni tan sols està prevista a la legislació turística.
No sempre ha estat així, ja que en el passat hi havia un decret que ho regulava i que va ser el paraigües legal pels pocs establiments que hi ha oberts en l'actualitat. Així ho explica Avelí Blasco, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de les Illes Balears.
Això estava regulat tradicionalment de manera bastant restrictiva. El darrer decret que hi havia era un decret de l'any 86 sobre campaments de turisme, però aquest decret es va derogar el 2009 per un altre decret més general i tal, i que deroga concretament el del 86. I des de llavors, atenció, no n'hi ha pròpiament una regulació d'aquesta figura.
Per Blasco, la manca de suport institucional, aquesta modalitat d'establiment turístic, ve de molt enfora.
Des de sempre, des que va començar la legislació turística en els anys 80, diguem, la política turística sempre ha anat en contra dels càmpings. No ho dic com a crítica, eh? Vull dir, aquí jo crec que la idea sempre ha estat que la gent s'ha d'allotjar en hotels i, per tant, que el càmping era una figura que li feia competència als hotels i similar, i per tant que aquesta figura no la volien fomentar.
La limitació d'aquests establiments no és, doncs, conseqüència d'una manca d'iniciativa empresarial, tal com reconeix Clara del Moral, directora insular de Turisme per l'Oferta i la Qualitat de Mallorca.
Sí que ha habido alguna solicitud, no sé si formalmente, pero yo sí recuerdo haber venido a hablar conmigo, incluso para instalar una nueva figura que son los glamping, que son pues como unos camping de más categoría que se están dando por Europa y por la península. Creo que hay alguno, pero es una figura que nuestro ordenamiento jurídico no contempla, con lo cual pues no se puede autorizar.
Per Del Moral, els càmpings no tenen cabuda en l'actual model turístic de l'illa.
Mallorca ja tenemos muchísimo turismo como para abrirlo a otras fuentes de turismo. Creo que se ha puesto por la calidad, de hecho no se permiten abrir hoteles de menos de 4 estrellas, con lo cual tampoco está pensado ahora mismo para càmping.
D'aquesta forma, per Del Moral, la regulació legal d'aquesta figura no és un debat que estigui damunt la taula. Vull
8 i 19 minuts, la producció ecològica ja supera el 24% de les Balears de la superfície de conreu i consolida la comunitat com a capdavanter a Espanya, només per darrere de Catalunya i Andalusia. Suposa un punt més que l'any anterior i així es frega l'objectiu marcat per Europa d'assolir el 25% per a 2030. Aquest increment està impulsat per l'agricultura, mentre la ramaderia afronta un futur incert amb pèrdua d'explotacions perquè ja no són rendibles. En el marc del 20è aniversari de l'associació que plega els productors ecològics, APAEMA, fem una radiografia de l'evolució i els reptes de futur que afronta. El principal, la manca de relleu que afecta a tot el sector primari. Laura Bonrey.
El balanç històric mostra un creixement sostingut d'hectàrees de conreu ecològic a l'illa fins a les 43.000 actuals. Cada any en sumen amb l'ampliació d'explotacions existents, la conversió de cultius convencionals i també per l'empenta de pagesos emprenedors que s'inicien en ecològic. Amb tot, hi ha sectors que són referent, com el vi, que compta amb més d'un 50% de producció certificada en una aposta per la qualitat.
Que és una manera de produir que és molt compatible en ses feines o així com desenvolupaven les produccions aquí a Mallorca, i llavors els clients que tenim és una cosa que valora molt positivament. Hi ha molts que ja tenen clar que han de produir vi ecològic perquè demanen ja de manera intrínseca els clients i els compradors.
Procés contrari succeeix, hem de dir, a la ramaderia, que afronta un retrocés.
Va baixant perquè hi ha una baixada de consum i llavors també perquè moltes explotacions deixen de voler tenir animals, perquè al final és un aspecte que és molt sacrificat. També va un poc lligat en la manca de renovació de gent jove que vulgui apostar, que farà difícil que se mantinguin moltes explotacions ramaderes.
Fomentar el relleu és fonamental en el sector primari, però la manca de vocació de les noves generacions no és el problema, o no el principal, com se sol assenyalar sovint. Així ho apunta un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya que ha permès la creació d'una guia que identifica els punts crítics i dissenya els eixos estratègics de futur.
Preus a la baixa que redueixen la rendibilitat, la burocràcia que dificulta la feina a les petites explotacions que no tenen capacitat per dedicar-hi hores, la irrupció del turisme a les illes com a alternativa de feina són alguns dels factors que apunta aquest estudi. La investigadora Lucía Argüelles n'afegeix una més relacionada amb el territori.
Les polítiques públiques també favoreixen en molts casos. L'agroindústria no trae agricultores, trae expertos, trae ingenieros agrónomos, trae trabajadores. Cada vez hay menos número de agricultores y agricultoras con más terreno. Nosotros hemos llamado relevo de concentración y entonces ahí también entra eso, ¿no? El diferenciar y en entender el papel que tiene la pequeña y mediana agricultura en sostener el relevo y el número de agricultores.
Un altre dels factors que marquen l'abandonament del camp és el canvi climàtic amb efectes tant a la terra i animals com en els pagesos.
Afecta sobretot a nivell emocional, bàsicament perquè dispara la incertidumbre i el malestar i que tiene un impacte directe en la economia en molts casos, per bien tenir que adaptar-se, tenir que canviar pràctiques, però luego està el tema de los efectos indirectos, cambios de lluvia, de temperatura en invierno que pueden llevar a problemas de salud animal o vegetal y que son eventos casi traumáticos, como puede ser la xylella fastidiosa en Mallorca.
En un context d'augment de temperatures i restriccions d'aigua, com han viscut els darrers estius, serà obligat a repensar els conreus que seran factibles en un futur. El sector reclama canvis urgents a les polítiques públiques que prioritzin les seves necessitats com a productors d'aliments bàsics.
Si comparam amb altres zones de l'estat, on el 80% del consum d'aigua se'n va cap a l'agricultura, aquí tenim un 20% del consum d'aigua, no? Tenim molta pressió urbanística fora vila, cada casa que autoritzem a fora vila és un pou, i no van per regar tomatiguera, ni prevés, ni aubergineres. O sigui, van per regar moltes vegades gespes, arbres, omplir piscines, un consum d'aigua moltes vegades incontrolat.
Compromís de les administracions i també els consumidors ha reclamat a APAEMA durant la Diada Nocturna de l'Agricultura Ecològica celebrada a nit a Porreres i en el marc del 20è aniversari d'aquesta entitat.
I anem ara fins a Menorca, on la plataforma Observadors del Mar estudia com el canvi climàtic afecta la fauna i la flora de les aigües mediterrànies i compta cada vegada arriben a la mar Balear espècies que abans eren normalment d'aigües més càlides. Blai Barber.
La portaveu d'Observadors del Mar de Menorca parla d'una tendència de tropicalització del Mediterrani, amb espècies que estan entrant a través de l'estret de Gibraltar o altres canals i que normalment són d'aigües tropicals més càlides. Però amb el canvi climàtic i l'augment de la temperatura de l'aigua s'estan sentint còmodes dins el Mediterrani. Un exemple és el peix lloro, molt conegut a Canàries amb el nom de la vieja i de color vermellós, que darrerament s'està assentant a la reserva marina del nord de Menorca i a la de l'Illa de l'Aire, on també s'està criant. Sentim a Marina Bolaños, d'Observadors de la Mar.
És una tendència hacia la tropicalización del Mediterráneo, es decir, especies que quizá no deberían estar en el Mediterráneo o que deberían estar muy puntualmente porque son más de aguas más tropicales, entran sobre todo pues a través del estrecho o a través de otros canales y ya empiezan como a estar más cómodas en el Mediterráneo porque aumenta la temperatura.
Són bussejadors amateurs que han participat a l'activitat que consistia en anotar els peixos que van presenciant a les aigües de l'Illa de l'Aire. Escoltam a una de les que ha participat.
Com us han explicat, ens han donat X espècies de peixos. Ens han dit que per parelles hem d'anar entre sectes de 5-10 metres, comptabilitzant tots els peixos aquests que n'haguem trobat.
Passat l'estiu també estudiaran com l'escalfament de l'aigua afecta la mortalitat dels coralls i la floració de la Posidònia.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Anem amb la informació estatal, també internacional. La crònica política està marcada per les pròximes eleccions autonòmiques previstes per a maig de 2027.
El secretari general del PSOE de Madrid i ministre per a la transformació digital i de la funció pública, Òscar López, ha estat oficialment proclamat candidat. Això n'ha estat l'únic que ha presentat els avals suficients de militants i afiliats. Un suport que ha agraït i promet que es deixarà la vida per millorar la comunitat de Madrid.
Y quiero deciros que es un inmenso honor ser el candidato socialista a presidir la comunidad de Madrid. Es un inmenso honor.
Més concurrència en el cas de la Batllia de Madrid, que sí, necessitarà primàries per elegir a la candidata. Serà entre la portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament madrileny, Reyes Maroto, i la seva portaveu adjunta, Emma López, que han aconseguit recaptar els avals suficients i seran rivals en les votacions del proper 19 de juliol. L'escollida s'enfrontarà a l'actual batlle popular, José Luis Martínez Almeida.
És un projecte que tiene raíces, que tiene equipo, pero sobre todo que tiene también el compromiso y la confianza, no solo de la militancia, sino también la de miles de vecinos y vecinas que en estos tres años pues me han trasladado que bueno, por fin el Partido Socialista tiene una alternativa.
Y donde queremos seguir construyendo un proyecto abierto, un proyecto participativo y un proyecto para los ciudadanos de Madrid, que nos están esperando. Madrid lleva 37 años sin ser gobernada por el Partido Socialista y, como decimos en esta casa, ya toca.
I Sumar ja té noves líders, la portaveu del Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez, han estat elegides per posar-se cap davant del partit en l'assemblea extraordinària. Han obtingut concretament un 95,9% dels suports.
Movimiento Sumar tiene una fortaleza que nos distingue. Muchas. Yo voy a referirme ahora mismo a una. Somos una organización profundamente plurinacional. No porque lo diga un documento, no, sino porque sabemos que un país tan diverso como el nuestro solo puede pensarse desde distintos sitios, nunca desde un único lugar.
Gracias por depositar la confianza en todas las personas que forman el grupo coordinador, ahora grupo dirigente de este partido, a las que también quiero darles las gracias por su responsabilidad, su compromiso y ese deseo de aportar y de trabajar en un momento crucial para nuestro país.
I en clau internacional augmenten les tensions entre els Estats Units i l'Iran a l'Orient Mitjà després que els americans hagin intentat crear una ruta marítima per part sud de l'estret d'Hormuz davant les costes d'Oman. L'Iran ha atacat un vaixell comercial que es negava a retrocedir en la seva navegació. El buc va quedar inutilitzat i els seus tripulants van haver de ser evacuats.
Després d'això, els Estats Units han atacat diverses infraestructures militars iranianes. I a la vegada, els perses han atacat la infraestructura militar que els Estats Units utilitzen per atacar l'Iran des de països com Jordània, Kuwait o Bahrain. L'estret, a hores d'ara, es troba pràcticament tancat.
I un darrer punt, al Manco, dues persones han mort i quatre han estat ferides en un tiroteig durant un festival de carrer a Toronto, Canadà.
Els fets varen ocórrer al voltant de les 8 del vespre i la policia encara no ha pogut identificar l'autor dels assassinats.
Són les 8 i mitja, repassem ara els principals titulars. Pràcticament tota Balears es troba avui en avís vermell per risc d'incendi.
Els bombers demanen no baixar la guàrdia i extremar les precaucions. Pel que fa a l'incendi de Los Gallardos, Almeria, la novetat és que alguns veïnats ja han pogut tornar a casa seva.
Només aquesta setmana han arribat més de 500 persones migrants a les Balears en embarcacions irregulars.
Aquesta xifra supera ja el nombre d'arribades durant tot el mes de juliol de l'any passat. Les tres darreres embarcacions varen arribar ahir a Formentera.
Nova agressió contra el personal sanitari, en aquest cas a Eivissa.
L'agressió va tenir lloc divendres al centre de salut de Sant Antoni, quan un pacient va propinar una puntada de peu. Una metgessa hi va escopir a una infermera, a més d'agredir el personal del SAMU 061.
Els hotelers de les Pitius es reconeixen que les xifres d'ocupació d'aquesta temporada estan superant les expectatives.
El sector apunta que les illes s'han posicionat com una destinació segura dins el context bèl·lic internacional. El xarter nàutic també constata el bon inici de la temporada, malgrat es mostren preocupats pels canvis normatius.
I continua la retirada extraordinària de fems a Llucmajor després de setmanes d'acumulació de residus.
Els residents asseguren que la neteja encara és insuficient i que la situació es repeteix cada estiu.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Moment ara per donar un cop d'ull a les principals portades de la premsa escrita del dia. Començam amb Mallorca, on l'última hora presenta un reportatge sobre economia que titula així. El turista es manté fidel a Balears, però gasta cada vegada manco. L'oferta complementària, diuen, és la que més ho pateix.
La imatge de portades pel cantant malagueny Pablo Alborán, que hi oferia el seu espectacle al recinte de Son Fusterat, a Palma. Se'l pot veure damunt l'escenari cantant de forma apassionada. Alborán emociona Palma, titulen de forma molt semblant en el diari de Mallorca, que també du l'artista la seva principal fotografia, titulant Pablo Alborán enamora Palma.
La notícia principal del diari de Mallorca està dedicada als hospitals públics de l'illa, que aquest estiu tancaran manco llits que mai. És a dir, es mantindrà l'activitat quirúrgica per atendre les reprogramacions causades per la vaga de metges.
També destaca l'entrevista a la candidata del PSOE, Rosario Sánchez, que diu que combatrà l'especulació i construirà habitatge públic amb prioritat pressupostària.
A les Pitius és el protagonisme per la nova edició del concurs de la cooperativa Agro Eivissa, que ahir va escollir la millor síndria de tota Eivissa. El guanyador va ser Javier Marín Talayes, de Sant Carles.
Tant el periódico d'Eivissa i Formentera com el diari d'Eivissa es poden veure imatges del premiat i del jurat durant el concurs.
A banda d'això, el periódico d'Eivissa i Formentera destaca que en els darrers dos mesos l'Ajuntament de Vila ha denunciat 10 pisos turístics. El darrer, un immoble que funcionava com si fos un hotel.
Diari d'Eivissa també remarca la mort d'un home de 60 anys ahir a Cala Terida i l'agressió d'un pacient de dos sanitaris a Sant Antoni.
Menorca Diario, per part seva, reacciona a les xifres de reserves hídriques publicades aquesta setmana i el seu titular diu així. Els experts avisen de possibles restriccions per la crisi de l'aigua. Les reserves es podrien situar només al 25% a l'agost. Govern i Consell se'n reuneixen demà per estudiar la situació.
La seva imatge de portada és per l'onada de calor, destacant que la gent gran és el col·lectiu que més la pateix. A la fotografia es pot veure un ventilador de peu antic, en primer plànol amb una dona gran, de fons una mica desenfocada. En els geriàtrics es fan més evidents i la manca de mitjans, diuen.
En els diaris d'àmbit estatal, el protagonisme continua sent per l'incendi d'Almeria, evidentment, després de les espurnes. Va ser com si posessin benzina. És el testimoni que és d'un veïnat que recull el País i que utilitza com el seu principal titular. El rotatiu destaca com es va produir un còctel letal perfecte de vent i s'ha quedat del terreny per convertir un foc comú en catàstrofe.
A la seva imatge de portada es pot veure un hidroavió llançant un líquid taronja per evitar que el foc creixi a Los Gallardos.
La Vanguardia titula «Una cadena d'errades va greujar l'incendi mortal d'Almeria». En concret, denuncien l'absència d'un pla d'emergències autoritzat, l'ineficaç evacuació i el desordre urbanístic com a determinants de la tragèdia. A l'imatge de portada es veu un xalet que s'ha salvat de les flames rodejat per un bosc cremat.
Per últim, l'ABC destaca en el seu titular que si els veïnats s'haguessin quedat a les cases, estarien vius. La seva fotografia principal, semblant a la Vanguardia, la desolació del bosc acompanyada d'un cortijo que ha sobreviscut a la catàstrofe.
Són les 8:35, això és el que diuen les portades dels diaris d'àmbit autonòmic, també d'àmbit estatal. Arriba ja tot d'una Toni Tenerife amb tota l'actualitat esportiva.
Escoltau l'Informatiu Matí i Vetres Ràdio. Informatiu Matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva a Iveta Ràdio. El Real Mallorca continua cercant en el mercat possibles incorporacions de cara al primer equip, mentre, això sí, van arribant de mica en mica més efectius a l'illa. El darrer d'ells, que tenia passat permís per part del club per descansar un parell de dies degut a que havia participat als playoffs d'accés a primera divisió amb el seu ja ex-equip, l'Almeria, és Arnau Puigmal, que arriba lliure després de no renovar el seu compromís amb el conjunt andalús. El sentim a les xarxes socials del club dirigint-se als seguidors del Mallorca.
Hola, mallorquinistes, ja sóc aquí, amb moltes ganes de començar, amb un Mallorca.
La prioritat per part de la direcció esportiva és fitxar un porter. Pau López, del Betis, era el candidat somiat per Pablo Ortiz. Però sembla que l'Andorra, que presideix Gerard Piqué, serà el seu pròxim destí. Estanis Pedrola, extrem esquerrà de 22 anys i que coneix Luis García, ja que va jugar Las Palmas a la segona part de la competició, és altra de les opcions. Tot s'ha de dir dependent del que digui la Sampdoria, que és el propietari dels drets esportius de Pedrola. I Unai Vencedor, mig centre de l'Atlètic Club de Bilbao, però que va jugar cedit a l'Eibar la passada temporada, també està entre els oferiments que té el Mallorca. El que ja està fora de mercat, molt referit del mercat mallorquinista, és Urco Iceta, davanter amb participació a la passada temporada residual a l'Atlètic Club de Bilbao, ex del Mirandés, amb el que va fer 14 gols a segona divisió, i que finalment firma pel Cádiz, equip que lluitarà a priori amb el Real Mallorca aquesta temporada pel retorn a la primera divisió. Ja tenim definit el quadre de semifinals de la Copa del Món. Per una banda, dimarts a les 9 del vespre, a Dallas, es jugarà el França-Espanya. I aquesta matinada s'ha definit l'altra semifinal, que es jugaria el dimecres a les 9 del vespre, a Atlanta. Serà Anglaterra-Argentina. Recordem els marcadors d'ahir i d'aquesta matinada. Noruega 1, Inglaterra 2. Va remuntar Anglaterra amb dos gols de Jude Bellingham. El primer d'ells, després de que abans, a la treta de porteria per part del porter noruega Nyland, la pilota hagi tocat un cable que es fa servir per la càmera panoràmica de les retransmissions televisives. Així ho veurà Neyland, porter del Sevilla.
Mi opinión es que le ha tocado el cable y por eso no ha llegado a nuestro delantero y luego marcaron el gol, pero así es. Ellos no lo han pitado y no podemos hacer algo más.
I a l'altre partit que tancava la ronda de quarts de final, Argentina 3, Suïssa 1. Cal dir que amb empat a 1, Embolo, davant de la selecció de Suïssa, va ser expulsat per una rigorosa aplicació del VAR, deixant el seu equip amb 10 futbolistes a Sansi, que va ser clau de cara a l'eliminació dels suïssos. Sentim el davant de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, autor del 2-1.
Intentamos hasta el final, se pusieron las cosas difíciles, más allá de que teníamos uno más, bueno, tiempo extra, pero bueno, sabíamos que si seguíamos yendo todos juntos el gol iba a llegar y bueno, fue así que muy felices. Sí, siempre se habla mucho, nosotros creo que tenemos que enfocar la energía en otras cosas, en nuestro trabajo, en lo que hacemos día a día, el grupo está muy unido, muy fuerte. No podemos prendernos en todas las cosas que se dicen en redes sociales, así que nada, el grupo está bien, como te dije recién. Ahora a descansar y a pensar en el próximo.
I tancam el bloc del Mundial amb un fet tràgic, com ha estat la mort del migcampista Jane Addas, de 25 anys, que ha estat trobat mort en un habitatge del centre de la ciutat del Cap a l'extrem sud-oest del continent africà. Molt referint a un futbolista que va ser titular als partits que va jugar la selecció de Sud-àfrica al passat Mundial. El Ministeri d'Esports ha confirmat la defunció de l'esportista, tot i que es desconeix la causa i ara s'investiga fins i tot a l'entorn del futbolista. Un futbolista que era una de les joves promeses, un dels joves talents de la selecció sud-africana, que al gener 2025, per cert, havia signat ja un contracte professional amb un equip de la Lliga Inglesa. En bàsquet, el Palmer va sumant el seu roster després de confirmar-se la contractació d'Íñigo Núñez com a nou entrenador. Aquesta setmana s'ha confirmat la continuïtat del quarter mallorquí Ángel Comendador. Ara ja són tres, xifra de moment insuficient, els jugadors que té el Palmer en nòmina, el renovat Joan Feliu i Ángel Comendador, més el nou vingut Kevin Torres, un fitxatge fins ara en aquest mercat d'estiu. A Menorca, també pocs moviments pel que fa al capítol de fitxatges a l'Èstia. Com a novetats, només tenim el txec Adam Kejfal i el nord-americà Kyle Greeley, que prové del Gandia de la segona federació. Continua Adam Solà i la resta de components de l'anterior Sergisi, un total de 10, no continuen al club de Vintalfa. Sentim a Solà, únic integrant de l'equip del 2025-2027 que continua. Unes manifestacions fetes a les xarxes socials del club.
Muchas gracias por el apoyo, por hacerme sentir como en casa y nada, estoy deseando volver, empezar otra vez a trabajar con el equipo para que podamos tener otra gran temporada todos.
Cari creu pels nostres representants al Gran Premi d'Alemanya de motociclisme Moto2 i Izan Guevara va aconseguir els entrenaments lliures d'ahir la tercera posició a la Q2. Així, Izan sortirà avui des de la primera línia a Sachsenring. La pol és per un altre espanyol, Manu González. Sentim a Izan.
Muy contento y orgulloso del equipo, estamos haciendo un trabajo bastante bueno, hemos vuelto otra vez a encontrar esas sensaciones que habíamos perdido en estas tres últimas carreras, por ciertos problemas también que tuvimos. También orgulloso por mi parte de poder estar ahí y poder luchar con mis grandes rivales. Mañana será una carrera, verdad, que bastante complicada, pero en esta tercera posición en parrilla nos va a facilitar bastante el estar en el grupo, así que nada, una buena salida y a disfrutar de la carrera.
Molt diferent va ser el paper de Joan Mir en MotoGP. Sortirà avui des de la 13a posició i ahir va ser 15 a la cursa a l'esprint. No ha pogut sumar punts, per la qual cosa no deixa de ser un fet indubtable de que no ha estat ni molt manco una bona competició pel pilot mallorquí. La victòria està per Marc Márquez. El podi l'ha completat el seu germà Àlex Márquez i Fabio Di Gianni Antonio. Sentim a Joan Mir.
El que ha passat a l'esprint ha estat molt rar. No he pogut tenir... rodar tan ràpid com avui de matí. El ritme que han fet a l'FP2 era bastant bo, era un ritme per disfrutar. I lo de l'esprint ha estat... no ho acab d'entendre. Així que ara haurem de fer feina en l'equip per intentar treure aquesta situació en van. El bo és que demà tenim la carrera llarga, que és el que compta, i intentarem allà donar aquesta passada en banda.
I el Mundial Femení en Motociclisme, Paquita Ruiz va acabar la primera cursa del cap de setmana a la novena posició. El triomf està per Maria Herrera i, per la seva part, Paquita ha sumat 7 punts, però cau a la novena plaça a la classificació general. En rugby, la mallorquina Martina Campos, jugador del Barcelona Rugby, que està a semifinals de l'Europeu Femení Sub-18 de rugby que es celebra a la República Txeca. La jove mallorquina de 16 anys debutava ahir amb el combinat nacional i va ser una de les destacades. De fet, va fer el primer assaig davant Romania a només 2 minuts de partit. Recordem els marcadors de la jornada d'ahir per part del combinat nacional. Espanya 51, Romania 0, Espanya 36, Alemanya 0 i Espanya 29, Bèlgica 5. Avui matí juguen contra Txeca per un lloc a la final de l'Europa. Amb aquest punt de rugby ho deixem. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate pera granel a 1,79 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 10,50 euros kilo, el chuletón ternera balear al corte a 19,95 euros kilo y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Vuit i 46 minuts, seguim en l'informatiu matí del cap de setmana amb més informacions com aquesta. Continua la retirada extraordinària de fems a Llucmajor després de setmanes d'acumulació de residus i queixes veïnals. Aquesta acumulació va obligar l'Ajuntament a contractar una segona empresa de gestió de residus que treballen des d'ahir per buidar els contenidors de les zones més afectades.
Els residents asseguren que la neteja encara és insuficient i lamenten que aquesta situació no és puntual, sinó que es repeteix cada estiu. N'escoltam alguns. Ahir, el dispositiu especial de neteja se va centrar en la zona de les Palmeres.
Llevades urbanització aquesta no se'n cuiden de res, ebre tot per tot, un desastre. I això cada any 3 o 4 vegades.
Ja crec que fa meses, un mes o por ahí más. Pero bueno, el problema viene de un año y medio o eso.
Y nosotros pues estamos un poquito cansados y esperamos pues en algún momento alguna solución porque claro, impuestos los pagamos.
Per la seva banda, els treballadors del servei també fa setmanes que alerten de les deficiències a la recollida, ja que l'Ajuntament i la concessionària s'han atribuït mútuament del conflicte mentre els veïnats han hagut de conviure amb males olors i muntanyes de residus.
El PSIP d'Alcúdia critica l'Ajuntament pel que consideren una pujada abusiva i injustificable de la taxa del centre de dia. Ha passat de 170 euros a 580, és un increment del 240%.
O consideren un càstig cap als veïnats més vulnerables i assenyalen que no existeixen exencions ni bonificacions a les que es pugui accedir. A més, assenyalen que l'Ajuntament té 108 milions d'euros de romanents a la seva disposició, amb els que es podria assumir part del cost del centre de dia. És Agui Lobo, portaveu del PSIC.
És un abuso i, además, gratuito. El Ayuntamiento de Alcúdia tiene 108 millones de euros en el banco. ¿Qué más os daba paralizar o congelar la tasa de centro de día de plaza municipal?
Per la seva banda, Juan Luis González, primer tinent de batlle de l'Ajuntament, ha explicat a una entrevista a Vetra Ràdio que el canvi de preu es deu a voler tornar a posar a disposició dels usuaris les places municipals al centre, places que, diu, el mateix PSIP va deixar de donar.
Per fer-ho, es va haver de fer un estudi econòmic per revisar els preus anteriors i, degut a que el resultat fou molt elevat, des del consistori van decidir posar el mateix preu que les places que porta la Conselleria d'Afers Socials.
El problema que teníem amb això era que des del 2008-2009 no s'han retocat aquestes tarifes. I la decisió va ser que cobraríem exactament el mateix que cobram o que cobra o que paga, diríem, la Conselleria.
A més, ha destacat que la informació que ha donat l'oposició sobre que no existeixen bonificacions és falsa.
Completament falsa. Va explicar en el pla, se'ls va dir que si qualcú no podia arribar en aquests preus que estan contemplats, s'estudiaria. I, a més, surt les valoracions que se faria des de l'Ajuntament i, si és necessari, pues, també se li ajudaria en aquestes famílies.
Finalment, ha volgut recalcar que el preu que s'ha posat és el mateix, que el PSOE va aprovar a la Conselleria i que la mesura s'ha pres perquè els usuaris tinguin més vies per accedir al centre de dia.
I ja que parlant de temes socials i ens han ficat en política, seguim parlant de política perquè menys d'un any per les pròximes eleccions autonòmiques i municipals, el PSIP ja es posa mans a l'obra per donar a conèixer les seves propostes a la ciutadania.
Aquest dissabte ha organitzat diferents punts d'informació a Palma, emplaçament clau pels pròxims comicis, amb Iago Negreruela com a candidat a la batllia. Les propostes a nivell autonòmic aniran encaminades a millorar l'accés a l'habitatge i controlar la massificació. A Palma volen recuperar, diuen, drets perduts i cuidar els barris.
Palma es donde más ha subido el precio de la vivienda sin que se tomen medidas. Nosotros propondremos medidas de forma inmediata. Tiene una movilidad que no se ha aprovechado para hacer todo lo que permitía la gratuidad del transporte y toda otra serie de medidas. Y nosotros creemos que hay que volver a ilusionar a la gente. Una ciudad que no expulse, sino una ciudad que atraiga, que la gente que quiera vivir lo pueda hacer.
També han participat d'aquest primer acte les candidates a la presidència del govern, Rosario Sánchez, i el Consell de Mallorca, Amanda Fernández.
Vuit i 51 minuts a un mes de l'eclipsi solar que tanta expectació ha generat, l'Observatori Astronòmic Lluís Vives, a Palma, va acollir a Hora Baixa el darrer taller per preparar aquest episodi. 200 persones hi han participat per conèixer les recomanacions per poder fotografiar l'eclipsi, a més d'estudiar el fenomen del raig verd, un rar fenomen òptic atmosfèric.
Aquest taller, organitzat per la Fundació de l'Institut d'Astronomia i Astronàutica de Mallorca, s'estan fent des del passat mes de gener. Han estat un total de 7 esdeveniments gratuïts que han comptat amb la participació de 1.400 persones de tots els públics. Ho ens ho explica Toni Frau, director del col·legi, i Miquel Siquier, membre del patronat de la Fundació.
Tenim 200 places per event, per cada event, i la veritat que des del principi quasi hem fet sold out i estic molt content, la veritat.
Na Mado explica la part tècnica i la part de seguretat, i després jo entro en la part de la història dels eclipsis famosos al llarg de la història.
Ara, tota l'atenció se centra en el gran eclipsi del pròxim 12 d'agost, el primer d'una sèrie de tres fenòmens astronòmics visibles des de les Illes fins al 2028.
Quatre joves menorquins, futures promeses del Camp de Menorca, han fet una formació a Astúries per aprendre més sobre la vaca frisona. A l'Institut de Luces o Colunga han tingut classes, per exemple, sobre morfologia, preparació, alimentació i munyida. I és que el sector primari, Astúria i Menorquí, tenen molts punts en comú. Ens ho conta Blai Barbé.
Quedam amb ells al lloc de cavalleria vea de Ciutadella, on encara respira emoció per tot el que han viscut a Astúries. Un viatge i una formació que aquests joves menorquins no oblidaran mai. Ha estat a l'Institut de Luces, a l'Escola de Preparadors de la Confederació d'Associacions de Vaca Frisona Espanyola. Escoltam a Joan Arguimbau, que ha estat un dels menorquins que s'ha desplaçat fins a Astúries. Ell és missatge del lloc de cavalleria vea.
Tots han fet una pinya i un grup tan xulo que està molt divertit. Tots han pogut compartir un poc com ho viuen cada una a casa seva, cada una ens ha mostrat un poc la seva forma de fer feina i, home, jo trobo que compartir aquestes experiències amb gent que és del mateix sector i de les mateixes edats està molt polit, la veritat.
El programa d'Astúries ha estat de 6 dies amb una formació, per exemple, per aprendre a pelar les vaques, però també per saber com netejar-les, alimentar-les, allitar-les o manar-les. Fins i tot al pati d'aquesta escola rural asturiana van fer un concurs de maneig i de preparadors de vaques. A més, han après molt sobre morfologia i productivitat. Escoltam ara a Aina Aznar, una de les menorquines que també s'ha desplaçat a Astúries.
M'agrada molt el territori d'Astúries, jo crec que és molt guapo, i la passió per les vaques allà és increïble.
Tot el que han après aquests dies a Astúries ho podran aplicar al concurs morfològic de la Fira del Camp de l'Alió.
Un apunt més abans d'anar amb la cultura. Els hotels són les empreses que de cada vegada més opten per contractar companyies de ciberseguretat. Evitar qualsevol atac, insisteixen els experts, comença per una bona prevenció.
El sector turístic està al punt de mira. Alguns empresaris han tingut qualque ensurt i per això han contactat amb els experts en ciberseguretat. Rafael Oliver és director de Tecnologies d'Informació d'Universal Beach Hotels.
Són atacs que no han tingut repercussió realment important. És una cosa que és habitual entre dins de l'operativa diària i l'únic que has d'estar molt alerta i tenir els protocols ben establerts. Va ser més tipus WhatsApp, un hackeig a un directiu d'un hotel i va tenir un problema que després es va recuperar relativament fàcilment amb l'ajuda també del proveïdor.
Organitzen cursos, xerrades, recomanen als seus treballadors que no se'n refin, però de vegades les màfies que es dediquen a la ciberdelinqüència aconsegueixen enganar. Així ho explica Joan Fornés, responsable d'informàtica de Zafiro Hotels.
Ara mateix, com que legalment les empreses estem obligades a declarar i avisar que hem sofert un atac, tenen dues maneres de fer-ho. O me pagues per rescatar la teva informació, o si no me pagues, jo avisaré jo a primeres autoritats, si tu no ho fas, de que has sofert un atac. Per tant, a lo millor no me pagaràs, però tindràs una multa que també te costarà. Per tant, paga'm a mi abans. Això és una tècnica molt, molt utilitzada.
La millor eina és la prevenció, avançar-se el que pot passar, i això és el que fa la companyia tecnològica 3Digits. Xavier Pérez n'és el seu director executiu.
Que todos los usuarios tengan acceso solo a lo que ellos necesitan y expresamente denegado el acceso a lo que no necesitan para trabajar, que si tienen algún tipo de privilegio para acceder a algún sistema más crítico, pues este sea temporal, esté más vigilado. Utilizamos también sistemas de autenticación condicionada para que veamos desde dónde están accediendo. Si no hay actividades, por ejemplo, de fuera de España, de la compañía, eso tienen que saltar alarmas.
L'Institut Nacional de Ciberseguretat va atendre l'any passat més de 1.800 consultes procedents de les Balears, un 64% més que el 2024. El 87% corresponien a ciutadans, un 9% a empreses i un 4% a menors i al seu entorn.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Obriu-me dins el mar dels pescadors.
En el marc del programa de l'any Blaibonet, els artistes Cabo San Roque estrenen el proper diumenge, dia de 9, la proposta On els mals camins se perden. I l'espai escollit no podia ser altre que la casa Blaibonet per endinsar-se a l'univers del poeta santanyiner i el concepte de llibertat, idea sempre present en la seva obra.
Cabo San Roque són Laia Torrents i Roger Aixut, artistes sonors especialitzats en la creació al voltant del so i les seves capacitats performatives.
Te la descric visualment, no conceptualment. És una instal·lació visual i sonora. És un tros de terra amb un banc d'església i tot de sabates d'home lligades entre elles, que intenten caminar.
Una experiència que crea espais de comprensió perquè els espectadors combinin objectes, so i moviment d'una manera subjectiva. L'evocació d'un concepte abstracte d'aquesta anomenada llibertat.
Com diu en Blai Bonet en un dels seus poemes, ser lliure és tot el contrari de tenir llibertat. El que sí hem descobert és que Blai Bonet era lliure, segurament només ho era en l'escriptura, en el moment que escrivia. I creiem que sí que hem explorat realment el terme llibertat dins l'obra de Blai Bonet.
L'exposició, On els mals camins se perden, estarà disponible fins al 19 de setembre a la casa Blai Bonet de Santanyí.
cuánto va a dolerme la verdad. Tampoco sé muy bien si la quiero oír. Sé que en eso hemos basado la amistad.
Més de 5.000 persones varen compartir vespre espai al recinte palmesà de Sant Fusteret amb Pablo Alborán, qui ha fet una aturada a les Illes en el marc de la gira Kilòmetre Zero Tour. L'artista malagueny no va decebre i, a banda dels seus darrers èxits, també va repassar els clàssics que l'han convertit en un dels artistes més reconeguts del país dins del seu gènere i estil.
Tu me cures esta soledad, 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 soledad.
Passant i així acabam amb aquest darrer punt cultural, la barriada palmesana de Sa Calatrava posa avui punt i final a les seves festes i ho fa d'una manera ben especial, fent memòria per celebrar el 50 aniversari d'aquesta icònica festa. Bon dia, són les 9, pràcticament tota Balears es troba...